Anem a parlar d'història amb Nivan Jiménez. Ell és divulgador, investigador i historiador, i xerrem amb ell del 75è aniversari de la batalla de Stalingrad. Què va passar i quines implicacions va tenir? Què significa la batalla de Stalingrad? Hola, Ivan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, per, diguem-ne, per la propaganda soviètica que havíem vist fins ara, o que havíem estat escoltant fins ara, va significar un abans i un després en la Segona Guerra Mundial, no?
Sí, és, diguéssim, la batalla que deixa clar que els alemanys podien perdre la guerra. Fins llavors sí que havien tingut alguna petita derrota, o que els aliats havien demostrat que ells podien defensar-se, com per exemple, i que ara està molt de moda amb la pel·lícula de Churchill, la batalla d'Anglaterra, però el que és una gran derrota amb desenes de milers de soldats morts o capturats és aquesta, la batalla de Stalingrad. També es demostra que l'exèrcit roig en aquell moment podia fer alguna cosa més que defensar-se simplement o aguantar a base de tenir moltes baixes, sinó que ja fa unes maniobres importants, i com és l'encerclament d'un exèrcit sense alemany de més de 250.000 soldats de Hitler.
Va ser un mèrit de l'exèrcit roig del soviètic la batalla de Stalingrad, de perseverància, de posicionament estratègic, d'aconseguir recursos per tirar endavant la batalla en primera línia, o també va ser fruit la victòria final dels soviètics de certes negligències dels comandants germànics?
Sí, hi ha com dos grans fases de la batalla, bueno, fins i tot tres. Una primera fase que sí que seria errors alemanys, no? Quan comencen a assaltar la ciutat, que ells es confien en totes, bueno, estem parlant d'aquesta primera fase que comença a l'agost del 42, tots els mesos des de la primavera del 42 fins a aquest agost, quan comença l'assalt, tot havien estat victòries fàcils. Havien encerclat milers de soldats russos, havien també acabat amb moltes forces cuirassades soviètiques, i llavors ells comencen a assaltar la ciutat i Hitler decideix que una part important de les tropes, en principi destinades a aquest assalt, principalment a tancs i unitats mecanitzades, anessin cap al front del Caucas, on els alemanys intentaven capturar les reserves de petroli de la zona, no? De tota la part d'Azerbaiyán i del mar Caspi. I llavors que ells creien que la ciutat cauria fàcilment, o la podrien encerclar fàcilment, com havia passat anteriorment. El que va suposar és que llavors els soviètics podien fer la batalla que ells esperaven, una batalla més de desgast. I llavors va començar el que caracteritza Stalingrad, tot i que també va ser molt més, no? Aquestes batalles als carrers, aquest combat casa per casa i factoria per factoria. Això va desgastar els alemanys per uns errors propis. Ja després, en una segona fase, que comença el 19 de novembre del 42, diguéssim, és la primera vegada que els soviètics demostren que han après dels errors que havien fet des del 41, des del juny del 41, quan comença la invasió d'Alemanya, i que poden fer unes maniobres i uns moviments tàctics i estratègics importants, com és aquest encerclament de totes les tropes alemanyes que estaven atacant a Stalingrad.
I parlant de tropes, estem parlant de centenars de milers de soldats, de fet, més de milions, no?
Sí, ja en el moment àlgid de la batalla, els alemanys, que no només eren tropes alemanyes, hi havia també italians, hongaresos, romanesos, fins i tot unes desenes de milers de russos, ucraïnesos, que havien deixat les files soviètiques per passar-se als alemanys. Tenen prop d'un milió de soldats, i els soviètics arriben a mobilitzar 2,5 milions en el moment de màxima mobilització.
Entenem que la ciutat no hi quedava ànima civil, no? O sí, o seguien convivint enmig dels combats?
No, convivien, enmig dels combats. De fet, és un dels punts característics d'aquesta batalla, que en un primer moment sí que es fa una evacuació perquè també hi havia... Stalingrad tenia les xifres oficials aproximadament prop de mig milió d'habitants en el moment que comença la batalla. S'evacuen a quarta part que també a la vegada, quan comença la batalla, però també rep molts refugiats que fugien de l'avanç alemany. Per tant, segons les fonts, potser hi havia entre 400.000, 600.000, això depèn de l'historiador que consulti,
sí, sí,
habitants. Això, com a molt, s'evacua una quarta part, i Stalin dona l'ordre que no s'evacuï més quan comença l'atac alemany, perquè així els soldats soviètics tindran motivació per lluitar i per protegir els civils. I això el que va provocar també va ser una enorme mortandat entre la població civil.
De fet, s'ha parlat molt, no?, d'aquesta crudesa de la defensa de Stalingrad, amb això, amb l'exposició dels civils que tu ara mencionaves, i també doncs, amb l'acció dels comissaris polítics en l'Exèrcit Roig.
Sí, també és un altre ordre de Stalin que havia donat abans, no?, és l'ordre 227, o com és popularment es coneix, el ni un pas enrere, que prohibia pràcticament retirar-se o t'havia d'autoritzar directament a Stalin a retirar-te.
Caram.
Això, bueno, surt a la pel·lícula Enemigo a las Puertas, queda bastant bé retratat.
Això és el que t'anava a preguntar, una pel·li, diguem-ne, digna del que va succeir a Stalingrad en aquella batalla. Has citat aquesta, l'Enemic a les Portes, alguna altra?
Tenim l'Enemic a les Portes, és, diguéssim que reflexa bé tot el que era l'ambient, no? Això, no? Aquesta part dels comissaris polítics i les tropes de l'NKVD, que era, com es coneixia en aquella època, el KGB, no? Controlant que no fugissin els soldats russos, el que és tot les batalles i fins i tot el cas del patiment de la població civil. El que és una mica més mític i producte de propaganda soviètica és la història principal d'aquest enfrontament entre els dos franctiradors. Una altra pel·lícula que, i aquesta des del costat alemany, és Stalingrad, del 92-93, i es reflexa molt bé com va evolucionar la condició del soldat alemany que va a l'assalt de la ciutat d'un exèrcit victoriós que fins ara ha guanyat tot i que, mica en mica, es troba en una batalla que no hem vist mai abans i com es comencen a qüestionar què estan fent allà i el paper dels comandaments i tot.
Clar, què els hi va passar amb aquells centenars de milers d'alemanys que es van quedar aïllats i envoltats de soviètics?
Bueno, Hitler va donar l'ordre de no retirar-se. Hi havia l'opció de que aquestes tropes haguessin pogut marxar o intentar escapar de l'encerclament, fins i tot abans de que, diguéssim, els soviètics tanquessin l'encerclament. Però Hitler estava obsessionat amb conquerir i mantenir Stalingrad. El que va passar és que això, des de que es completa l'encerclament al novembre, van estar assistint fins que es van rendir el 2 de febrer del 43, que eren fets el 75 aniversari. I és que, bueno, el que va passar és que del total que es van rendir, aproximadament uns 90.000 soldats, 91.000, també, això varia molt segons els càlculs dels historiadors, que alguns l'elevan fins a 120.000, però diguéssim que la meitat van morir a la primavera següent per malalties, per les dures condicions dels camps de presoners, i després la resta van ser enviats a camps de presoners a Sibèria i d'aquests van morir també l'altra meitat, o sigui, uns entre 20.000 o així.
Si no va tornar ningú, pràcticament.
Sí, hola?
Sí, sí, no, et preguntava, no va tornar ningú, pràcticament.
Sí?
Bé, sembla que tenim problemes de connexió, per variar, telefònica, amb l'historiador. A veure si... Hola, m'ho sents ara bé o què?
Hola, sí, em sentiu?
Sí, sí, jo sí que et sentim, Ivan.
Val, no se m'havia quedat, estava explicant que els havien portat a Sibèria, els presoners.
Ah, exacte, jo et preguntava llavors, o sigui, no em va tornar cap a Alemanya, o pràcticament cap?
Uns pocs, de ser uns 20.000 aproximadament, sí, molt pocs, i bastant més tard, ja ben a finals dels 40, començant dels 50.
Caram, o sigui, van tornar d'aquests aproximadament 100.000 combatents germànics, van tornar uns 20.000, una cinquena part, al cap de 10 o 15 anys.
Sí, deia, us explicava això, que la meitat d'aquests 90.000 van morir la primavera següent, la resta van acabar a Sibèria, i a la vegada van morir la meitat d'aquests, entre els 40.000 i 50.000.
Caram, per cert, era... Era estratègicament important a Stalingrad per l'exèrcit del Tercer Reich, o era senzillament una obsessió de Hitler per conquerir la ciutat que portava el nom del seu oponent?
Era important perquè era la ciutat bueno, està al mig del Volga i et permet controlar, bueno, està dividit entre el Volga i permetia controlar doncs, el que era això, no? El que parlava abans, tot el petroli que pujava del Caucas, o sigui, aquestes reserves de petroli eren de les que depenia l'exèrcit roig. Si haguessin conquerit a Stalingrad, haguessin pogut tallar aquest subministrament. Així com tot el que és els recursos d'Ucrània, que era principalment blat per alimentar tropes i població civil, també l'haguessin pogut tallar. Aquí hi ha un moment que Hitler sí que s'obsessiona amb la qüestió de que és la ciutat que porta el nom de Stalin. I per Stalin també és també una qüestió com propagandística i d'honor personal. I hi ha una mica de tot, orgull dels dos dictadors per la ciutat i després sí que és una ciutat clau que si l'haguessin conquerit els alemanys, bé, ja entrem amb el complicat del terreny de la història ficció, però
sí.
Segurament l'exèrcit roig hagués tingut moltes dificultats per aguantar i no sé si... Hi ha historiadors que diuen que en un any podrien haver... La resistència soviètica s'hagués col·lapsat i no haguéssim pogut continuar la guerra. Bueno, això no ho sabem.
No sabem el que va passar, però bé, en el terreny de la història ficció, com bé deies tu, Ivan, doncs és possible que si haguessin guanyat aquesta ciutat potser haguessin acabat fins a arribar, llavors sí, a Moscou. Bé, per cert, com està Volgograd, que és com es diu avui en dia Stalingrad? Queda alguna cosa d'aquella gran batalla dels anys 42-43?
Sí, de fet, queden moltes... A la batalla, durant la batalla, es van fer famosos els combats a les factories, però no imaginem, o sigui, no ens hem d'imaginar una... Es parla molt, no? Tu ho vas llegint i dius, combat a la factoria de Barricada Roja, a la fàbrica de tractors, que en realitat construïa tancs, i t'imagines, no? O pots imaginar-te una nau industrial més o menys gran. I no, és una ciutat molt industrial, que aquestes factories en realitat són com petites ciutats dins de la ciutat, són enormes complexos industrials, i això sí, per exemple, anem a Google Maps, encara es poden veure.
Caram. I a més, combats amb milions de combatents i amb unes condicions meteorològiques bé pròpies de Rússia, no? Imaginem.
Sí, això ja a l'última fase, quan arriba l'hivern, que també és un altre dels errors dels alemanys, que ells van... Bueno, el Göring, el responsable de la Luftwaffe, va dir que ell podia abastir l'exèrcit alemany per l'aire. I un dels problemes era... Bueno, primer, que els russos també atacaven els aeròdroms, que tenien controlats, però després moltes vegades no podien sortir els avions pel clima.
Clar.
No es podia fer l'abastir.
Bé, doncs avui hem fet un repàs a aquesta batalla de Stalingrad que complia el 2 de febrer passat el seu 75è aniversari, almenys de la final de la batalla. Ho hem fet amb l'Ivan Jiménez, és historiador i investigador. Gràcies, Ivan.
Moltes gràcies a vosaltres.